La setmana passada el Consell Insular de Formentera presentava una campanya, podríem dir que breu, al mateix temps que amable, dirigida tant a residents com a turistes en diversos idiomes, per conscienciar sobre les mesures que havien de prendre per prevenir la propagació de la Covid-19. El tema és que, clar, durant aquest cap de setmana ja es veia venir, el dilluns va ser una constatació, han canviat les mesures, ara, com sabeu, la mascareta és obligatòria en gairebé tots els casos en espais públics, per això el Consell ha hagut de reformular aquesta campanya en un temps rècord, de fet. Teníem nosaltres a la presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
Bé, expliquem-nos un poc amb quina intenció es llença aquesta campanya.
Bueno, la campanya la vàrem llençar la setmana passada i amb una intenció molt clara, que és fer arribar també als nostres visitants la necessitat de que participin, no?, amb aquesta responsabilitat individual i col·lectiva que és absolutament necessària per poder garantir tant la nostra protecció i seguretat en termes sanitaris com també la continuïtat de la nostra activitat econòmica. No? Podríem dir que d'una passa en fals ens podria portar a tornar a la casella de sortida. I això seria en termes econòmics, i han sortit dades molt importants respecte dels ajuts socials que s'han donat per part del Consell Insular de Formentera, pot fer un hivern molt diferent si haguéssim de tornar a aquesta casella de sortida, perquè la gent no és lo suficientment responsable.
Clar, que van passen les setmanes, els mesos, i hi ha un sector de la població, no sé si important o no, que ve, diguem-ne, adoptar una posició com si aquí no passés res, no? Tipus Donald Trump, diguem-ne. Com ho veu, això?
A veure, jo crec que tipus Donald Trump ja és molt bèstia. Crec que tothom s'ha adonat que hem passat una situació molt greu. Crec que el més fàcil i està dins del comportament humà és relaxar-se després d'uns mesos, i a més quan tornem a fer feina, quan entrem dins d'una dinàmica del dia a dia més normal, i és per això que és tan important fer aquestes campanyes de manera contínua, perquè hem de ser molt conscients de que no hem sortit, que no sortirem fins que no hi hagi una vacuna que aturi aquesta pandèmia, que estem rebent moltíssims visitants, que aquests visitants tenen normatives diferents a les que tenim nosaltres, i és per això que també hem demanat la col·laboració de tot el sector empresarial, que està complint amb tots els seus protocols, però que també ens ha d'ajudar a traslladar als turistes aquesta necessitat, no?, d'obligatorietat de mascareta, d'una distància mínima, i de, bueno, aquest any pues, les vacances seran un poc diferents, no?
Clar, aquesta és una altra també, com s'adapta l'oferta turística a aquesta nova situació. Per lo que hem anat parlant amb el sector, restauració, podríem dir que pateix menys aquest impacte. Hem vist restaurants plens, encara que sigui només durant els caps de setmana, però bé, hi és una passa endavant. En canvi, altres sectors, com per exemple comerç o hostaleria, sembla que ho estan passant pitjor.
Bueno, tots crec que teníem clar que aquest no seria un estiu com altres estius. També jo durant setmanes havíem arribat a pensar que no podríem obrir aquest estiu. Crec que, i com ja he dit altres vegades, aquest no serà un estiu on sortirem amb dades positives, econòmicament parlant, i l'important és que creem entre tots una situació de solidaritat, una situació on la gent pugui fer feina tot el temps que sigui possible per garantir un estiu, un hivern, no tan dur com el que podríem tenir. L'administració també, evidentment, s'està preparant per poder donar totes les ajudes necessàries durant aquest hivern a totes les famílies i també petites empreses que ho necessitin. Però la clau verdadera està en aconseguir arribar a final de temporada, en aconseguir que no hi hagi rebrots, en ser responsable, i això no ho farà ni l'administració tota sola, ni el sector tot sol, ni ho farem només tots junts i si tots som responsables.
Què li pareix, presidenta, aquesta mesura de l'obligació de portar mascareta? Ara mateix la presidenta i jo mateix la portem aquí a l'estudi de Ràdio Illa en aplicació del nou protocol.
Veure, crec que, com hem parlat quan he arribat, això va per llarg. Crec que ens haurem d'acostumar. Evidentment, no podrem dir que és còmode. I també hi ha molta gent que té la sensació, i m'agradaria fer arribar, no?, que té la sensació com que a Formentera, de moment, no estem afectats i que no entenen per què a Formentera pues, hem de prendre aquestes mesures. Crec que aquesta pandèmia i aquesta situació ens ha demostrat que no podem donar passes quan ja han passat les coses, que és massa tard, sinó que les hem de donar per endavant. I encara que a vegades sembli exagerat, també varen prendre mesures de tancament abans inclús de la declaració de l'estat d'alarma i ha estat el que ens ha salvat com a illa d'aquesta afectació més greu que podríem haver tingut. És per això que es prenen aquestes mesures, és una prevenció absoluta, una prevenció de caire sanitari i una prevenció que absolutament té condicionants econòmics també.
Parlant de condicionants econòmics, les ajudes que està donant el Consell o concedint el Consell per tema de menjar, bé, no tenen res a veure a les de l'any passat. Per exemple, llegim ara mateix al diari d'Eivissa, el nostre col·laborador, en Carmelo Combal, ha fet una entrevista a en Rafa Ramírez, en qui li revela unes dades bé que conviden a la reflexió. En vals de menjar, enguany 2020, en el que portam d'any, a 15 de juliol, hem gastat 143.401 euros, 143.000 euros, i l'any passat 8.000 euros.
Sí, sí, efectivament. A més, crec que això dona molt per reflexionar. Crec que hi ha molta gent que vivia molt al dia a dia amb aquesta seguretat absoluta que arriba el març, abril i començam a obrir i es torna a plenar la butxaca. Haurem de fer una reflexió i crec que aquesta situació no se'ns pot oblidar ni a la població ni a l'administració. Hem de treballar, i això ho vàrem dir a l'última entrevista també, en temes de diversificació econòmica i en temes d'assegurar una població més estable que no depengui absolutament com és el moment de l'arribada de turistes i també hem de treballar sobretot en tota la part d'autoconsum i autoabastiment que és una de les potes importants. També una dada molt important que ha sortit en temes socials també és aquesta baixada que han tingut els números del mes de juny, on estàvem tancats encara, al mes de juliol, on hi ha hagut aquesta possibilitat de reactivació econòmica. Han baixat més de la meitat el número de vales de menjar que s'estan donant ara mateix per part de benestar social. En aquest sentit, el que hem d'aconseguir és que aquesta situació perduri el màxim possible per, com dèiem, doncs intentar fer un petit depòsit perquè ens espera un hivern que serà complicat perquè, evidentment, no hem tingut la temporada d'altres anys i haurem de fer previsions i treballar molt de cara al 2021 amb l'esperança, a més, de que ho puguem fer fora de la pandèmia.
Bé, sí, així és, perquè segons explicava el conseller Rafa Ramírez, el mes de juny es va atendre amb tema dels vals d'alimentació a gairebé 500 famílies, 488, i en canvi a principis de juliol ha baixat doncs, a més de la meitat, 217 famílies. Per cert, un comentari bastant generalitzat durant els mesos d'abril, maig i juny, és que hi havia qui s'aprofitava d'aquestes ajudes. Com ho veu, això?
Bueno, a veure, sempre hi ha gent que s'aprofita d'unes o altres ajudes. Aquí com a administració tenim dues opcions. Posar-ho molt complicat i que no es pugui aprofitar ningú, però que segurament no pugui arribar tampoc a tota la gent que ho necessita per fer-ho massa complicat, o posar-ho més fàcil, que pugui arribar a tot el que ho necessita i que en els primers moments, fins que es fan les revisions, que es fan, arribi algú dels que s'aprofita. Hem optat, evidentment, per la segona opció, que és la de que arribi a tothom que ho necessita i després es faran les revisions pertinents per descobrir aquests casos de gent que s'aprofita.
Sobre les ajudes econòmiques, clar, el Consell Insular de Formentera no té un finançament infinit. i tenim aquest topall, aquest límit d'aprofitar el superàvit, diria que actualment estan al 20% dedicat a polítiques socials i econòmiques per pal·liar el tema de la Covid-19. Una de les reclamacions del Consell des de fa setmanes i setmanes és que es pugui treballar amb aquest superàvit, almenys el del 2019. A quan puja en el cas del Consell de Formentera?
Pues en el cas del Consell de Formentera, si parlem del superàvit acumulat, estaríem parlant de quasi 12 milions d'euros.
12 milions d'euros. I actualment la disponibilitat que tenim d'aquests 12 milions d'euros és del 20% o només del 20% de la del 2019?
Del 20% del 2019, de moment.
I el
2019... Estàvem parlant aproximadament d'uns 200.000 euros.
Sí, 2019 superàvit, un milió d'euros aproximadament, i només podem utilitzar 200.000 euros, tot i que tenim 12 milions d'euros. Home, seria paradoxal haver de demanar un crèdit al banc quan tenim aquests
sous. Bueno, seria paradoxal, i sí que és cert que encara que no arribessin aquests fons, que esperem que hi arribin, el Consell de Formentera es troba en una situació molt, molt favorable. Sabeu que no tenim cap tipus de crèdits adquirits i estem nets, com qui diria. Això significa que ens podríem endeutar si fos necessari per poder pues, continuar donant les ajudes que siguin necessàries durant el temps que faci falta, evidentment.
Bé, i un altre assumpte també. Al cap de setmana el govern balear anuncia mitjançant nota de premsa les actuacions que havia portat a terme pel que fa a inspecció d'aquests nous serveis d'establiments, de situacions d'aglomeracions i de risc. En el cas de Formentera es va intervenir en una aglomeració de persones a Espujols i a més es van fer 10 inspeccions. Durant el cap de setmana no va transcendir que s'hagués aixecat cap acte, però el dia següent Isabel Castro, la consellera balear d'Administracions Públiques, va venir a Formentera i llavors sí que vam saber que va haver-hi un aixecament d'un acte, en aquest cas en un establiment d'Escavall d'en Borràs. Sabem per què?
Bueno, per incompliments diferents, sobretot en tema d'aforament i que la gent no estigui pues, amb la distància de seguretat que toca.
Clar, perquè ara quan anem a un bar, és que a vegades quan entrem a un bar pareix que se'ns oblida tot, no? Quin seria l'etiqueta, el protocol que hem de seguir?
A veure, el protocol és que nosaltres arribem del carrer, arribem amb la mascareta posada, arribes, t'asseus i en el moment que demanes i comences a tenir consumicions i tal, pues et pots llevar la mascareta, t'has de quedar assegut al teu lloc amb la distància de seguretat que toqui, sobretot en el cas, i és per seguretat pròpia, sobretot en el cas de que estiguem compartint taula amb persones que no siguin persones del nucli familiar o convivents, i si ens aixecam o hem de sortir o moure'm-nos per dins del bar, pues ens posem la mascareta. És tan senzill com això, no?
Sobretot quan no portem mascareta hem de respectar aquesta distància interpersonal d'un metre i mig, i quan tenim la mascareta amb això ja ens podem relaxar un poc més, no?, amb lo de la distància.
Sí, però realment la nova normativa del que parla és de la necessitat d'intentar complir al màxim les dues premisses.
Distància i mascareta al mateix temps. I a més hem d'assumir el tema de la higiene de mans.
Efectivament.
Bé, per cert, com veu el nou règim sancionador del govern balear per intentar que siguin una realitat aquestes mesures de prevenció anti-Covid? Per exemple, multes de partir de 3.000 euros per gent que participi en festes il·legals o aglomeracions.
Bueno, a veure, per desgràcia, els règims sancionadors són necessaris per fer complir les normatives. Estaria molt bé si no fos així i fos suficient traslladar la informació i tothom complís, però no és el cas, així que crec que és positiu que tinguem un règim sancionador i que ens ajudarà que aquelles persones més reticents compleixin amb tot lo que toca, per protegir també a totes les persones que han complit i que han fet un grandíssim esforç els últims mesos, tant ciutadans com el sector empresarial, que estan complint, que compleixen tots els protocols, que han deixat de fer activitats econòmiques que podien ser perilloses i això va en detriment del que poden guanyar econòmicament aquest estiu, i també hem de protegir en aquests empresaris i en aquests ciutadans que ho fan bé, no? I crec que hem d'anar per aquells pocs que no ho estan fent bé.
S'està realitzant una reunió setmanal entre els Consells de Formentera, la FALIP, l'Ajuntament de Palma i el Govern Balear. Formentera, des de que es van començar a registrar aquestes reunions setmanals, ha estat molt reivindicativa, diguem-ne, per exemple, no sé, estic pensant en el tancament del Port de la Sabina, entre altres. Quina és la reivindicació o la demanda que es fa ara des de Formentera?
Bueno, ara mateix des de Formentera les reivindicacions continuen sent un poc les mateixes des de fa setmanes. És a dir, estem tots en una comunitat europea, ens hem obert al turisme, cada vegada són més els països que poden viatjar a Europa, i la reivindicació cap al govern balear, cap al govern de l'Estat i cap al govern europeu, és que siguem capaços de posar-nos d'acord i posar una normativa generalitzada de compliment estricte per part de tots els ciutadans europeus que pugui garantir la nostra protecció i seguretat, no? I en aquest sentit crec que és el que esperen els ciutadans també de lo que denominam Europa, no? I Unió Europea. Crec que seria molt fàcil, i així ho fem també quan anem a altres països, ens posem vacunes, pues, que la gent quan arribés aquí ho fes amb una seguretat mínima, que fos obligatori per tots els països que volen viatjar entre ells, i amb això tindríem una part molt, molt important de seguretat sanitària guanyada.
El que està suggerint és que, per exemple, recolza a la petició de la Cambra de Comerç de demanar que els visitants que venguin de fora, no sé si de l'estranger o de fora en general, passin una prova PCR almenys 3 dies abans de venir cap aquí.
Sí, evidentment, crec que per seguretat dels que venen i també dels que som aquí, és a dir, es tractaria també de que si nosaltres viatgem a l'estranger haguéssim de fer-nos aquestes proves. Crec que el sector privat i públic es pot preparar per una mesura com aquesta, i que hi ha molts altres països on quan anem abans al metge i ens posem vacunes o ens fem diferents actuacions.
Potser des del sector privat es pensa que això seria posar encara més pals a les rodes al turisme.
Bueno, no seria posar més pals a les rodes al turisme si ho féssim tots a la vegada, no? Que aquest és el tema. Ara mateix també, pues, nosaltres tenim l'ús obligatori de les mascaretes, i a Canàries no es té l'ús obligatori de les mascaretes. També podria ser un condicionant, no? En aquest sentit, crec que aquestes mesures haurien de ser més generals, però no generals a nivell de país, sinó generals a nivell europeu, perquè ara mateix a Alemanya, per exemple, no és obligatori l'ús de mascareta, i la gent quan vingui d'Alemanya pensarà que s'està restringint més, no? quan arriba a Espanya, quan realment és per prevenció i per protecció.
Està a favor d'això que diu la Cambra de Comerç, d'ús de mascareta obligatori? No, però prova PCR abans de venir, sí?
Jo crec que ara mateix estem en un moment on s'haurien de complir les dues coses, i quan tinguem més informació sobre aquest virus i realment sapiguem com es transfereix i de quina manera el podem aturar, podem parlar de començar a donar passes enrere en la protecció dels nostres ciutadans.
Bé, doncs, per consultar aquesta campanya de prevenció anti-Covid-19, ja sabeu, a turisme.covid19 trobareu tota la informació. A Alejandra Ferrer, presidenta del Consell Insular de Formentera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.